Les 8 del matí, bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ahir vaig anar al teatre. Vaig anar a veure La Treva, un espectacle protagonitzat per la Clara Segura i en David Selves que, resumint, explica la història de dos corresponsals de guerra, ell periodista i ella reportera gràfica. D'entrada, us el recomano enormement i si per casualitat aterra a Girona o al Teatre de Salt, perquè no conto gens que vingui per aquí a la vora, no perdeu l'oportunitat de veure'l. La història comença amb la tornada a casa, a Nova York, després que una bomba en una carretera de l'Iraq acabés gairebé amb la vida d'ella, del personatge de la Clara Segura. Després de mesos de recuperació i mentre la seva vida transcorre, ell comença a plantejar la necessitat de deixar aquella vida de conflictes i cadàvers, de fer vida normal, en definitiva. Ella, que ho intenta i accepta casar-se com a mostra de quotidianitat, se n'adona que no està per això i que necessita tornar a la primera línia del conflicte amb un argument tan sòlid com delicat com el de la necessitat que té el món que ella sigui allà per explicar el que hi està passant. El periodisme té un paper cabdal en el relat del que passa al món i en la reconstrucció de la memòria col·lectiva. Quan més i millor periodisme s'ha fet, més avancen les societats. Però el periodisme, com la majoria de les professions que gaudeixen de rellevància social, com el teatre o l'esport d'elit i tantes d'altres, no han de caure en l'error de parlar sovint de si mateixos més enllà dels àmbits que li són propis. De fet, tenia seriosos dubtes sobre la necessitat d'escriure aquesta portada. Bàsicament perquè quan es parla d'una professió en primera persona, es deixa de parlar de la finalitat per la que existeix la professió, que és la veritable raó de ser. Quan es parla de periodisme, es deixa de parlar de les històries a les que hauria de servir. Quan es parla d'actors, actrius, IVA cultural, etc., es deixa de parlar de cultura, de valors i de coneixement. Quan es parla de Messi o de Cristiano, es deixa de parlar d'esport i de les coses bones que comporta. I és ben trist, perquè parlar, conèixer, debatre, llegir o anar al teatre paga molt més la pena que segons quins debats gremials. I al capdavall, com deia el gran Peter Brook, i això és extensiu a molts àmbits, quan el teatre és necessari, res és més necessari. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb la previsió del temps que porta, com cada dia puntualment, en Martí Seguer. Martí,
bon dia. Avui una jornada amb alguns núvols alts i prims que no ens deixaran precipitació i que, per tant, avui tornarem a veure més el sol i les temperatures màximes no seran tan fredes. Així doncs, de màxima arribarem als 13 graus i de mínima als 3. Vent de tramuntana que seguirà bufant més al matí que a la tarda i es manté l'avís per onatge fins al migdia. Dijous, dia similar al d'avui, amb temperatures més aviat a l'alça, i divendres entra un front fred que ens deixarà temperatures més baixes i de nou precipitacions. Quan faltin 2 minuts per les 9, tornem a repassar la previsió meteorològica.
Gràcies, Martí. Ara són les 8 i 3. Esteu escoltant el Supermatí. Fem ja mateix un primer repàs a l'actualitat més pròxima. I com sempre, des de la redacció del Supermatí, aquest relat de l'actualitat més pròxima el comencem amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret. Comencem procés participatiu a Calonge per decidir projectes de millora de la via pública, Toni.
Bon dia. L'Ajuntament de Calonge posarà en marxa aquest mes per primer cop un procés de participació ciutadana perquè els veïns puguin decidir les prioritats a la millora de la via pública. Els calongins hauran de triar entre 7 projectes i amb els seus vots determinaran el destí d'una inversió de 50.000 euros. L'àrea de participació ciutadana impulsa aquesta votació popular que començarà el dilluns 23 de gener i es tancarà el darrer dia d'aquest mes. Podran votar les persones majors de 16 anys empadronades a Calonge.
Les votacions es podran fer a les oficines d'atenció ciutadana situades a l'Ajuntament i també a les de Sant Antoni, ubicades a l'oficina de turisme. També es pot votar online a través del web calonge.cat. Amb els seus vots, els veïns prioritzaran entre 7 projectes de millora de via pública. Les opcions són la millora de la xarxa de carril bici, la creació d'una nova zona verda, la la millora de seguretat al Parc de Sant Julià de Lòria i Plaça del Corriol, la millora de l'accés a l'hotel d'entitats, la millora dels camins rurals, l'adaptació de passos de vianants i la millora de la pavimentació de l'accés i aparcament del cementiri.
L'èxit del bus de Cap d'Any a Palafrugell obre la porta a noves col·laboracions amb els locals d'oci nocturn.
L'Ajuntament de Palafrugell fa un balanç molt positiu del nou model de Cap d'Any impulsat des de l'Institut de Promoció Econòmica. Unes 600 persones van utilitzar el bus gratuït habilitat per a fer el trajecte que enllaçava els 7 locals d'oci nocturn de la vila que van obrir les portes. Els mateixos responsables dels locals, així com l'Institut de Promoció Econòmica, reconeixen que la resposta va superar les seves expectatives. El cost per al consistori no ha arribat als 2.000 euros.
En declaracions a Ràdio Capital, el primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez, ha justificat el canvi de model pels mals resultats de la festa de gran format que s'havia fet els darrers anys a Palafrugell i per la responsabilitat d'optimitzar els recursos invertits.
Les últimes festes de Cap d'Any, malgrat els esforços, malgrat els fets de gastar entre 10 i 14 mil euros, depenent de l'any, sempre la resposta havia estat molt minsa, no? Per exemple, la del 2014, que crec que és l'última que vam fer, vam tenir 194 persones i amb una despesa de 14 mil euros. Per tant, home, s'havia de prendre alguna decisió, no? Jo crec que com a gestors públics tenim l'obligació d'intentar treure el màxim profit dels recursos i, per tant, allà on hi posem diners, doncs, que hi hagi un retorn per la ciutadania.
Gómez ha destacat el civisme durant tota la nit de Cap d'Any en una iniciativa innovadora i que va aplegar gent de diverses localitats. El consistori preveu repetir l'experiència i es mostra obert a noves col·laboracions amb els locals d'oci nocturn. El bus de Cap d'Any feia un recorregut circular i continuat perquè la gent pogués arribar als locals sense haver d'agafar el cotxe. Va funcionar des de 1:45 de la matinada fins a les 6 del matí.
Seguim, són les 8 i 6 minuts.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Palamós reorganitzarà el paratge de Castell.
L'Ajuntament de Palamós treballa en un projecte de reordenació integral de tot el paratge de Castell. La reforma afectarà l'aparcament, el bosc, les dunes i la riera. Aquest és un dels principals projectes del govern que integren Esquerra Republicana i Convergència i Unió i té dos objectius. D'una banda, vol millorar tota la zona de Castell. De l'altra, connectar Castell amb la Fosca i Palamós perquè sigui una porta d'accés a la vila.
El govern municipal entén necessari replantejar tot l'espai com una infraestructura verda en el seu conjunt. Això suposarà traslladar l'aparcament, que aquest estiu va superar els 48.400 vehicles, un 18% més que l'any anterior. En l'entorn natural es preveuen actuacions com la recuperació del sistema de dunes. El projecte vol potenciar tota la zona de Castell Cap Roig i que el paratge sigui una porta d'entrada a Palamós i no només un punt de destinació.
Adjudicades les obres per millorar l'accés a l'estació de Sant Jordi d'Esvalls.
Adif ha adjudicat per uns 266.000 euros el projecte de millora dels accessos i les instal·lacions de l'estació de tren de Sant Jordi d'Esvalls, que juntament amb la de Flaçà és una de les estacions utilitzades pels usuaris del Baix Empordà. Les obres se centren en l'elevació de les andanes i en accions per garantir la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda, així com també la renovació de la il·luminació i la instal·lació de marquesines.
Les dues andanes s'elevaran fins a uns 68 centímetres sobre el carril i en una longitud de 200 metres. L'objectiu és que l'accés als trens sigui més fàcil i còmode. També s'instal·larà un nou paviment dotat amb material antilliscant i bandes d'aproximació perquè les persones amb discapacitat visual puguin identificar la zona de seguretat. També es traslladarà i s'adaptarà al pas entre andanes amb rampes dotades de baranes per les persones amb dificultat de mobilitat.
I acabem. Fins al 31 de gener és oberta la convocatòria dels Premis d'Educació Josep Pallach.
La Fundació Josep Pallach organitza aquests premis en col·laboració amb els ajuntaments de Palafrugell, Begur i Figueres. La convocatòria té per objectiu posar en valor la figura del pedagog Josep Pallach i generar reflexió a l'entorn de l'educació en el segle XXI.
L'Ajuntament de Palafrugell convoca el tercer Premi d'Articles Periodístics de Caire Educatiu Transversal, l'Ajuntament de Begur el tercer Premi de Narrativa Curta sobre Compromís Social i el de Figueres el 13è Premi d'Experiències Educatives. Les bases es poden consultar al web de la Fundació Pallach.
Aquesta entitat sense ànim de lucre amb seu a Palafrugell treballa per promoure el debat, la investigació i el desenvolupament de l'educació en un sentit transversal i inclusiu.
La Fundació porta el nom de Josep Pallach Carolà, pedagog, polític i professor universitari, nascut a Figueres i que va morir a Esclanyà el 1977. La Fundació la van impulsar fa 5 anys un grup de persones disposades a recollir i posar en valor el llegat docent del mestre i pedagog empordanès.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 9 minuts de les 8 del matí. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant el programa que desperta l'Empordà. Obrim el focus informatiu del dia. per repassar aquelles informacions d'àmbit general.
Supermatí.
Ho fem com cada dia amb en Dani Cortés. Soraya Sáenz de Santa Maria reitera Oriol Junqueras que el referèndum no es pot negociar, Dani.
Bon dia, Miquel. Els vicepresidents del govern català i espanyol s'han reunit per abordar temes econòmics, però també polítics. Sáenz de Santa Maria ha alertat que el referèndum d'autodeterminació que reclama la Generalitat no es pot realitzar perquè és competència del poble espanyol.
Un gobierno puede hablar de lo que puede hablar. Y el gobierno de España, igual que el gobierno federal alemán, igual que el gobierno italiano, ya nos lo han dicho nuestros tribunales, que son los garantes de nuestra Constitución, no tenemos capacidad para decidir sobre eso.
Per la seva banda, Oriol Junqueras li ha dit que el referèndum es farà sí o sí.
Jo li he explicat que farem un referèndum, que tenim tota la voluntat del món de pactar aquest referèndum, però que en tot cas no condicionarem la celebració del referèndum al fet de tenir un permís, per tant, voluntat de dialogar tota al voltant d'aquest referèndum, però que en tot cas nosaltres tenim el compromís de fer-lo.
Els dos vicepresidents han parlat de les 46 demandes que el govern català ha posat damunt la taula en les trobades amb el govern espanyol. Sáenz de Santa Maria ha insistit a demanar que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assisteixi a la conferència de presidents autonòmics de la setmana vinent. La vicepresidenta espanyola ha dit que, excepte el referèndum, a la conferència s'hi podran tractar totes les altres qüestions del document.
Gràcies, Dani. La Generalitat respon a la CUP que ells no tenen cap tipus d'intenció d'eliminar-los.
Durant el dia d'ahir es van donar a conèixer unes declaracions de la diputada de la CUP al Parlament, Anna Gabriel, on assegurava que Junts pel Sí els havia volgut eliminar i que encara ho busquen. La portaveu del govern, Neus Munté, responia així les declaracions d'Anna Gabriel.
No ens sentim gens interpel·lats perquè no és aquesta la nostra voluntat. La nostra voluntat és sempre en positiu. Tenim molta feina per endavant. La gestió del dia a dia de govern, l'aprovació d'aquests pressupostos.
Això el dia en què feia un any que Carles Puigdemont va prendre possessió de la presidència de la Generalitat.
El govern espanyol no aclareix si apujarà el copagament farmacèutic.
La ministra de Sanitat assegura que estan estudiant fer canvis en els trams de copagament, però que no afectaran els jubilats que cobrin menys de 18.000 euros a l'any. Tant els sindicats com els partits de l'oposició no volen fer canvis al copagament.
El govern rus qualifica de cacera de bruixes les acusacions d'espionatge.
Des del Kremlin asseguren que l'informe fet pels serveis d'intel·ligència nord-americans sembla elaborat per amateurs i no pas per professionals. És la primera valoració del govern rus després que la Casa Blanca va fer públic un informe en què situava el president rus Vladimir Putin com el màxim responsable d'orquestrar ciberespionatge durant les últimes eleccions a la Casa Blanca.
Noves informacions sobre el cas Nadia, i és que el jutge creu que hi ha indicis clars d'explotació infantil en les fotografies que s'han trobat de la nena Nadia en un pendrive del pare.
En l'escorcó i a la casa dels pares, els Mossos han trobat fotografies pornogràfiques de Nadia. Es tracta de diverses imatges en què es pot veure la menor d'11 anys despullada. És un material gràfic que s'ha trobat en un llapis de memòria i que els Mossos d'Esquadra han posat en coneixement del jutge. Aquest ha considerat que el contingut és pornogràfic. El conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, lamenta que s'hagi filtrat la informació.
Creiem que no és positiu que es filtri informacions que afecten, en aquest cas, a una nena menor d'edat, i a més són unes informacions sobre uns fets que estan judicialitzats.
Aquesta troballa podria suposar la imputació de nous delictes per als pares, que continuen acusats per estafa en la recaptació de donatius per la seva filla.
I acabem aquest repàs informatiu. La paraula vegà ha estat escollida al Neologisme Català del 2016.
Vegà és la persona que practica el veganisme, que consisteix en no menjar ni fer servir productes d'origen animal. Ha estat escollida Neologisme de l'any en una votació popular organitzada per l'Institut d'Estudis Catalans. Ha quedat per davant de paraules com maridatge o jihadista.
Gràcies, Dani Cortés. Les 8 i 14 minuts.
Capital és a la xarxa. Entra a capital-radio.net i ho coneixeràs tot de la ràdio més potent de l'Empordà. A més, podràs escoltar la ràdio online que més bé sona i saber quines cançons han estat a la ràdio de l'Empordà. capital-radio.net. Capital és a la xarxa. I entres...
Gairebé un quart de nou del matí. Fet el repàs informatiu del dia, és el moment de fer un repàs també a l'agenda de les principals activitats culturals, lúdiques, festives que podeu fer durant el dia d'avui al Baix Empordà.
Supermatí. el programa que desperta l'Empordà.
Una galeria de Sant Feliu de Guíxols exposa Modest Cuixart 10 anys després de la seva mort. David Parreño, bon dia.
L'historiador Miquel Borrell impartirà aquesta tarda a les 6 una xerrada que porta per títol Sant Pol i Sagró, història, imatges i record. La presentació es farà al Centre Cívic Tueda de Sant Feliu de Guíxols. Borrell va publicar l'any passat un llibre sobre aquest tema que inclou textos, fotografies i cartells per explicar Sant Pol i Sagró, aquests dos enclaus situats entre Platja d'Aro i Sant Feliu. Miquel Borrell és mestre, està llicenciat en Geografia i Història i és doctor en Història Moderna per la Universitat de Girona.
Presenten un llibre inèdit de Fages de Climent.
L'Associació Donants de Sang de la província de Girona organitza 3 jornades de donació de sang a Santa Cristina i avui és el primer dia. Podreu fer-ho a la sala d'exposicions de la Caixa entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. El Banc de Sang i Teixits recorda que cada dia es necessiten 1.000 donacions a Catalunya. Exacte, se'n van a veure els partits de Copa entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao. Sortiran aquesta tarda a 6:15 de l'estadi de Palamós. Tornaran al Camp Nou aquest dissabte per veure el partit de Lliga entre el Barça i les Palmes.
Ara és 9:15 del matí. Temps pel comentari. El comentari que en el dia d'avui ens el porta la cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la palafrugellenca Carme Fenoll.
S'aixeca el taló i entren les biblioteques. Els Reis us han portat una entrada al Teatre Nacional? O una al Liceu? No? Doncs no patiu. Entreu a les vostres biblioteques més properes i demaneu per 2 programes. Llegir al teatre. Un club de lectura pensat per als amants del teatre i que de forma senzilla us apropa la programació del TNC a través de les lectures de les obres de teatre programades. Per 4 any consecutiu podeu gaudir-ne a les biblioteques empordaneses de Palafrugell, Calonge, l'Escala, Figueres, Castelló d'Empúries o Roses. I Liceu VIP. Què tal una mica d'òpera? Les biblioteques també us hi apropem a través de propostes lligades amb les òperes més literàries del Liceu. Enguany, Werther, Don Giovanni i Electra. I una proposta similar, llegir amb bona companyia els llibres que han servit de base d'aquestes òperes. Pregunteu a les biblioteques de Figueres o de Calonge. I finalment, us oferiran el desplaçament i entrades al preu més ajustat perquè passi allò que passa amb la cultura. Quan més en consumeixes, més en vols. Bon any, ple de bones lectures i fins aviat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
És 9:45 de 9 del matí. Dani Reixac, bon dia.
Hola, bon dia.
En Dani Reixac és el portaveu del grup municipal Junts per Palamós i Sant Joan. Amb ell volem parlar sobre l'actualitat del poble. Però abans fem una petita radiografia amb en David Parreño. David.
A principis de mes coneixíem que no hi ha consens a Palamós sobre el sòl industrial. La recent sentència del Tribunal Superior de Justícia obliga el municipi a replantejar-se les previsions. Des de l'oposició, el grup de Junts per Palamós i Sant Joan s'ha oposat a desenvolupar sòl industrial al sector de la Pietat per l'impacte ecològic i perquè entenen que hi ha opcions disponibles en poblacions veïnes.
Senyor Reixac, d'entrada, pels que no som de Palamós, posem una mica en context. On és aquest sector de la Pietat?
Bé, és al costat de la fàbrica Hutchinson, diguem, a la zona del, al costat del tennis, uh-huh. I de fet és tocant amb Montràs, amb la Llobrega, i el que fa, lògicament, per nosaltres és un corredor mediambiental important, i per tant, lògicament, nosaltres doncs, hem de procurar mantenir.
Per tant, segons vostès, per on s'hauria de desenvolupar aquest polígon industrial?
Bé, nosaltres des de sempre, ja inclús quan part de nosaltres estàvem funcionant dins Esquerra Republicana a Catalunya, enteníem que aquesta zona havíem de procurar-la, mantenir-la i evitar que aquest desenvolupés, i sempre havíem manteníem que havíem de cercar altres ubicacions, o bé plantejar, per què no, la mancomunació d'aquests serveis doncs amb diferents pobles que segurament també doncs, necessiten, tenen aquestes necessitats en aquests moments per un sector industrial que lògicament és lògic que es vulgui desenvolupar.
Tanmateix, vostè deia, aquest és un sector que està a tocar de Vall-llobrega, sí. hi ha una sèrie de naus que són pràcticament molt properes en aquest sector. Es podria donar el cas que algunes de les empreses que vindrien a aquest polígon de Palamós, en aquest sector de la Pietat, el fet de no ampliar-lo, anessin a parar directament a la zona de Vall-llobrega, per entendre'ns? És a dir, Palamós podria perdre pistonada en aquest sentit?
Bé, primer de tot hauríem de saber quin és el mercat real que de demanda del que seria el sòl industrial que s'està plantejant. És a dir, tampoc sabem, no tenim una quantia de la importància que pot ser aquest desenvolupament. Això d'entrada, i més sobretot en un moment de recessió.
L'alcalde diu que hi ha demanda.
Sí, però l'alcalde diu que hi ha demanda. Nosaltres quan hem fet la petició ens ha dit una trentena. Una cosa és la demanda que pugui haver-hi en aquests moments, i una altra cosa és quan es planteja sobre la taula, se'ls diu amb els empresaris quina és la situació i a més el cost. Llavors és quan s'ha de valorar la demanda real. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres seguim pensant i seguim opinant com hem opinat sempre. Aquest és un corredor mediambiental molt important per la nostra població, i per tant és evident que hi ha la Hutchinson, i per tant hi ha molta gent que estaria interessat que fos al voltant d'això, però que bé, hi ha moltes zones per explorar encara, i a més ja dic, no oblidar la mancomunació amb altres poblacions, fins i tot amb Vall-llobrega.
Senyor Reixac, parlant de reconfiguració, de reordenació, diguem-ne, de terrenys, es parla també de la necessitat de reorganitzar el paratge de Castell, traslladant, sí, entre altres coses, l'apartament. Vostès què en penseu d'aquesta història?
Bé, nosaltres ho hem fet públic sempre. D'entrada entenem que és una història interessant per al desenvolupament d'aquella zona, sobretot a nivell turístic, val? El que passa és que sí que entenem també que potser no és prioritària. Entenem que hi ha altres prioritzacions a nivell de la nostra població, com per ara destinar part del pressupost o la part del pressupost d'inversions a arranjar doncs, un pàrquing i les zones dunars de Castells. Primer caldria també estudiar realment si aquesta zona dunar és natural i que, per tant, pertoca el manteniment i que no sigui doncs, una cosa més turística que una altra història, no? Bé, s'està plantejant...
Però en principi aquest projecte ja contempla la regeneració d'aquesta zona dunar.
Sí, el que passa és que nosaltres entenem que això ha de ser molt més ampli, ha de ser un projecte que hauria de contemplar tota la zona portuària, diguem, dels camins de ronda, i no només una cosa puntual. És un projecte que hauria de ser molt més gran i que imita, en certa part, a idees nostres que havíem plantejat i que estaven a l'entorn d'emmirallar-nos en zones com, o poblacions com Menorca, però que poder no toquen en aquests moments, doncs, tal com està la relació actual, entenem que s'han d'invertir en la nostra població i no en projectes poder que no... que en aquests moments doncs, no ens aturien res, en concret.
Senyor Reixac, fa uns dies llegíem que el govern i l'oposició de Palamós estaven a punt de posar-se d'acord sobre quin camí havia de seguir, quin full de ruta havia de tenir el port. No sé com veieu vosaltres aquest anunci que es va fer, aquest possible acord.
Bé, més que estar a punt de posar-nos d'acord, el que hem començat a caminar és intentar buscar el consens. És a dir, fins ara semblava que el govern tirava pel dret i tenia les relacions amb la Generalitat i que l'oposició no comptava. Des de l'oposició enteníem que és molt important comptar amb la veu de tota la població i, per tant, dels representants de la població, perquè no és menor l'ordenació del port en si mateix, i per tant enteníem que abans de prendre qualsevol decisió doncs s'havia de parlar amb tots els sectors de la nostra vida i a més a més amb tots els portaveus de l'oposició per buscar un consens. Creiem que per poder-nos presentar davant de la Generalitat hem de ser forts i què més pot demostrar la sensació de fortalesa si hi ha un consens de tota l'oposició en grup.
I fins a quin punt vosaltres demaneu o busqueu un model de port que afavoreixi el creixement del número de creuers?
Bé, el tema creuers és una part, però crec que no és la part fonamental, sinó que hi ha moltes altres històries que s'han de posar sobre la taula davant d'aquesta ordenació i que on Palamós ha de tenir una importància i on Palamós i molt. No? El que ens preocupa a nosaltres és que això ja estigui dissenyat, que això vingui molt predeterminat per algun sector que té interessos dins el propi port i que a més doncs, vegi bé la Generalitat i que lògicament entre dins de totes aquestes coses es pugui comportar també el moviment de creuers. Un moviment de creuers que per part del nostre grup sempre hem dit que bé, s'hauria de replantejar, que hauríem de posar sobre la taula quins són els beneficis reals per Palamós en quant al tema econòmic i quins són també doncs l'impacte mediambiental que comporten aquests creuers per a les nostres platges.
Bé, fa mesos llegíem un estudi publicat, si no recordo malament, el diari Ara, que parlava dels vaixells de creuers com el mitjà de transport més contaminant del planeta.
És per això que ho diem nosaltres. Sé que també la Generalitat va sortir dient que no féssim alarmisme, que eren pocs creuers els que arribaven, però sí que és cert que la nostra població que han arribat molts més creuers i que no hi ha un estudi d'impacte mediambiental com pertocaria per saber realment quin és l'efecte que porta doncs, sobretot a la platja gran de Palamós, que no deixa de ser que és un dels punts de referència de la Costa Brava i per tant entenem que és d'interès ja inclús de tota l'Empordà en si, no?
Sí, sembla una mica contradictòria a vegades la per exemple prohibició de determinats tipus de pesca o d'activitats subaquàtiques, no? I que al final sí es confirma que això realment és així, perquè és cert que caldria algun estudi d'impacte ambiental dels creuers, però si es confirmés que això és així, clar, sembla molt contradictori.
Clar, és això, i a més tornem a mirallar-nos segurament en altres llocs, i que jo crec que és molt interessant, però és que si comencem a mirar doncs, a illes gregues, a les pròpies illes Balears, doncs estem veient que hi ha ports que s'estan plantejant els amarratges d'aquests grans creuers a fora de que serien els ports, que estan buscant altres tipus de ports externs a zones doncs, on realment l'impacte mediambiental pot ser gros, i en canvi aquí nosaltres estem fent és potenciant-lo, que ens sembla molt bé sempre quan econòmicament resultés molt i que tampoc hi hagués un impacte tan gros, no? I per tant, realment és molt contradictori i més volem mantenir doncs, un entorn natural com és la Costa Brava i que volem potenciar-la d'una altra banda com reserves marines a la zona de les formigues.
Senyor Reixac, vostè parlava de l'activitat dels creuers com una de les activitats a tenir en compte en aquesta reforma del port,
sí.
Però deia, però només és una i n'hi ha moltes d'altres que són tan o més importants. Quines serien?
Bé, s'ha de saber aviam com quedaria el sector pesquer en la nostra en aquest entorn, quin seria el desenvolupament. No ens agradaria veure com s'amplia el port en si de forma que tot sigui a nivell nàutic, que cal veure-ho, perquè corren doncs, uns dissenys que s'aniria cap a aquesta orientació. Cal veure també les zones on el propi poble podria doncs, participar i on es podrien fer doncs, diferents activitats, i a més també caldria veure com queda la pròpia zona del model de la pesca i el seu desenvolupament. Per tant, és prou important, a més en tot l'entorn que comporta doncs, l'actuació en el port, que agafa passeig, agafa platja, i que va fins a la fosca, es pot dir que és gràcia, per tant, caldria saber ben bé el desenvolupament de tot aquest complex.
Senyor Reixac, Junts per Palamós va presentar va demanar que s'eliminessin els símbols franquistes del poble, els que queden. Sí. Teniu algun tipus de cens de la quantitat de símbols que queden a Palamós?
Bé, hi ha forces, ho hem demanat més una vegada. Sé que hi havia, lamentablement ara ja no hi és perquè ha desaparegut fa molt poc, però hi havia un personatge de Palamós important que es dedicava doncs, a anar cercant tots els símbols que corrien a nivell feixista i noms de carrers, eh? Noms de carrers de capitans, etcètera, que existeixen. Sabem que hi ha vegades que és molt costós perquè comporta, no econòmic, sinó comporta el fet del canvi d'adreça dels veïns i que per tant doncs és neguitós per la zona en què són els canvis, però entenem que a dies d'avui això ja és d'un funest passat i que hem de començar doncs, a tirar endavant i a oblidar doncs, noms i símbols que encara corren als nostres carrers i que no pot ser, i menys quan hi ha un govern d'Esquerra Republicana que entenem que està per altres històries que encara es mantinguin. Per dir-te un molt clar, encara tenim la carrera de Guàrdia Civil, que tampoc s'ha tractat, però bueno, que encara la tenim a Palamós i on a la seva entrada hi ha el símbol feixista per excel·lència, que és l'àguila, amb l'escut espanyol del seu moment, no? I per tant això crec que s'hauria d'actuar i d'una forma immediata, més enllà que hi ha altres problemes en la nostra població, eh? Ho dic perquè moltes vegades sembla també molt contradictori el fet de dir, ostres, estan parlant de tema social o així i després en surten amb els símbols feixistes. Crec que s'ha tocat tots els temes i aquest és un dels temes que encara recorre per Palamós.
Jo més que això li pregunto, i gairebé fins i tot a títol personal, fins a quin punt sí. L'eliminació d'aquest tipus de símbols, que des del punt de vista del respecte a les víctimes té tot el sentit del món, però fins a quin punt l'eliminació d'aquest tipus de símbols no fa caure en l'oblit la barbària o el que va significar el franquisme?
Bé, jo crec que la història ja està escrita, ja tothom sap el que hi ha una ferida molt gran i entenc que aquesta ferida no es tancarà fins que no comencem a eliminar tot allò que comporta aquest acord. Crec que és un passat que ja està en els llibres i que la pròpia història de cada persona ha quedat molt gravada compartint-ho present constantment, no? I sobretot amb símbols que ja no només comporten el passat en si de la Guerra Civil, sinó que comporten unes ideologies que crec que ara, dies d'avui, tot i que hi ha encara algunes reminiscències, entenc que haurien de desaparèixer del tot i que tenim molt, molt superades. No?
En qualsevol cas, quan vostè planteja la necessitat d'eliminar aquests símbols, què li diuen?
Bé, sempre s'ha comentat que hi ha voluntat, que hi ha intenció, que es farà, però recordo, no estic parlant només del govern actual, sinó de fa molts anys, però jo porto ara aproximadament 8 anys fent de regidor, 8, 9 quasi, i que des de llavors que porto batallant amb això i no hi ha hagut manera, no? Hi ha una llei que ho contempla, hi han hagut en alguns moments línies econòmiques per poder-ho doncs, tirar endavant aquesta actuació, però realment molta voluntat però poca feina.
Senyor Reixac, acabem una pregunta. És dolent que l'equip de govern rebi suport del Partit Popular en els plens?
Miri, si fos perquè tingués una lògica aplastant, no seria dolent, o entendria que cadascú fa els pactes amb qui vol, fins i tot.
Ja sap per què li dic, eh? No.
Sí, per això li dic. Que d'entrada, cadascú pacta i si és puntual no hi hauria problema. El problema és quan és d'una manera contínua, quan és un pacte establert entre bambolines, quan no es contempla cap altra opció que aquest pacte i que, per tant, és un, ja dic, repeteixo, un pacte on és molt evident que hi ha unes relacions per darrere que es veuen però que no es plasmen, i que el que s'està fent és un joc que es podria haver donat de diferents colors i que en cada decisió doncs, hi hagués hagut una negociació, que per això estan en govern en minoria, doncs acabi sent un govern absolutista, ja dic, no? Vull dir, perquè tenen un soci de govern encobert, que és el PP, i que a més deixa una imatge doncs, bastant lamentable veure un govern que siga Convergència amb Esquerra Republicana i el PP.
Segons vostès, en l'últim ple municipal, vostès van acusar l'equip de govern d'inexperiència.
Sí. Bé, inexperiència i de poca falta de valentia. És un equip de govern on el que predomina és la tecnocràcia, on aquí el que està en aquests moments duent el timó del vaixell de l'Ajuntament és els propis tècnics de l'Ajuntament, i on s'està demostrant que des d'avui doncs, els regidors encara no tenen ni la valentia ni l'experiència que haurien de tenir per poder tirar endavant molts de projectes. Estem veient que projectes que en un principi haurien d'estar en dansa, com pot ser l'actuació en el pla a la zona del costat de l'institut, doncs no s'està donant a terme, i com això, doncs moltes mocions que s'han aprovat, moltes intencions que s'han fet i que no acaben de funcionar. I en aquest cas, quan el dia va ser perquè doncs, es presenta un projecte de participació ciutadana on cada vegada hi ha menys gent que participa i on en lloc d'intentar doncs, cercar o explorar altres maneres de funcionar, doncs el que fan és deixar que es vagi morint, igual que es deixa que es vagi morint doncs, altres coses com podria ser doncs, temes de cultura o etcètera.
Senyor Dani Reixac, gràcies per atendre la nostra trucada per poder parlar sobre aquests temes que afecten el dia a dia de Palamós i que en el fons alguns d'ells també ens afecten a la resta de pobles de la comarca. Per tant, gràcies per atendre la nostra trucada, com deia, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per tenir present la nostra veu.
Molt bé, intentem donar veu a totes les opinions possibles des de la nostra modèstia, això sí. Dani Reixac, que vagi bé, bon dia i sort.
Vinga, adéu-siau, bon dia.
9:05. I en aquest punt entrem al segon bloc del Supermatí d'avui. casa sempre ens ha agradat la música de Bruno Mars, però la mesura que s'ha anat afanquiejant ens ha agradat cada vegada una mica més. A Ràdio Capital hi sonava aquesta cançó que es diu Chunky, que és la seva cançó més nova. I avui, ara i aquí, avui és dimecres, els dimecres és entorn per en Marc Clapés. En el seu dia, en Marc, que és un personatge imprevisible, ja varen fer un pacte. Ell va dir, jo et faré les seccions per temporades. Faré 13 capítols d'una secció determinada i 13 capítols més d'una nova secció. Avui estrenem aquesta nova secció, el primer capítol d'aquesta nova secció de Marc Clapés, que va dedicada a la música necessària o la música suggerida per diferents situacions. Avui ha decidit que la millor manera de despertar-nos és fent una secció de música ideal per dormir.
Si sou oients habituals de Ràdio Capital, sabreu que m'encanta repassar, ja sigui la llista del Parc No Dir Res, les noies de la redacció, i ara, doncs, també una nova llista. Una llista que cada setmana serà diferent i que inclourà diferents qüestions. Aquesta primera edició estarà marcada per temes que es considera que serveixen per fer un bon cop de cap, no contra la paret, sinó al llit, al sofà o sobre la taula de la feina, allà on et passi més bé dormir, no? Sé que potser és precipitat el tema, i més tenint en compte l'hora, i que és un programa despertador, això, però m'agraden els riscos, Bé, en aquest llistat podríem incloure qualsevol cançó de Leonard Cohen, perquè fa venir molta son aquest home quan cantava, però no ho farem, és una, més que res perquè fa 4 dies que ens ha deixat i és lleig, no? I a més ja se sobreentén que les cançons del Cohen, com de tants altres artistes, fan venir com una son increïble, no? De llistes en trobareu moltes a Google o enganxades a la nevera, però aquí et portem les 5 cançons definitives que no trobareu enlloc més. Bé, potser sí, però nosaltres el diem així i així quedem molt i molt bé. La primera d'elles és del disc de debut dels Coldplay, Parachutes. Es tracta de Trouble, una preciosa balada que, això sí, en alguns moments va perfecta per fer una bona migdiada, eh? Quina diferència amb el que fan ara Coldplay? Ni punt de comparació. Oh, no, I see a spiderweb is tangled up with me and I lost my head. And thought of all the stupid things I'd said. La segona és Good Night, el títol ja ho diu tot. Bona nit, eh? I forma part de Blanc, dels Beatles, el disc White. El tema, a més, és la sintonia del mític programa de Catalunya Ràdio, La nit dels ignorants. I més d'una encara flipa quan s'assabenta que els mateixos que cantaven el Lock Me Do o Twist and Shout o també el Help, doncs canten això. Doncs sí. Good Night és dels Beatles. Un altre que podria incloure varis temes en el llistat és Ed Sheeran. De totes les balades i cançons romàntiques que té, ens quedem amb I See Fire, que es comenta que per algunes webs que quan l'estava gravant va fer una bona dormilleta. Sí, això s'ha comentat. De fet, algunes fonts afirmen que si s'escoltés bé se sentiria el cantant roncant i tot. Si pareu bé l'orella, podreu escoltar Ed Sheeran roncant mentre estava cantant la cançó. Now I see fire inside the mountain. And I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire. Continuem al Regne Unit i ara per escoltar la Dido, que ara fa dies que no fa res. Es comenta que tot és perquè un dia va escoltar doncs, totes les seves cançons, una rere l'altra, va tenir un mono d'escoltar-se amb ella mateixa i encara no s'ha despertat, eh? Però un bon exemple d'aquestes cançons així és aquest Here With Me. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I sembla que al Regne Unit els agrada això de fer-nos venir son, perquè la darrera peça també és d'una banda d'allà, The 1975, amb una cançó de gairebé 6 minuts, que haguessin estat 4 si no haguessin hagut d'anar despertant els membres, per anar-la tornant a interpretar. Totes elles i moltes més segur que us ajuden a encarar més bé aquest dia, aquestes hores, amb aquest ritme de programa, doncs això, aquesta secció segur que serà molt agraïda. De res.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Climbing on trees, go through every emotion when you know that they don't care. Darling, that's when I'm with you. Oh, I'll go with you anywhere. If you get up in a jet plane or down in a submarine, if you get onto the next train to somewhere you've never been, you wanna ride in a fast car and feel the wind in your hair, darling, just look beside you. Oh, I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's blue. Go anywhere with you. If you get up in the hillside, if you ride out on the plains, if you go digging up dirt, if you go out dancing in the rain, if you go chasing in rainbows just to find the gold ain't there, darling, just look behind you. Oh, I'll go with you anywhere.
La informació musical amb en Marc Clapés.
Hola, bon dia. Comencem parlant del Primavera Sound, que ha exhaurit tots els abonaments per la pròxima edició, que tindrà lloc del 31 de maig al 4 de juny. A partir d'avui a les 11 del matí es posaran a la venda un nombre limitat d'entrades de dia a un preu de 80 euros a través del portal del Primavera Sound i també de la xarxa Ticketmaster.
La informació musical. I found your nature in you.
El bateria dels Arcade Fire, Jeremy Garr, ha explicat en una entrevista a Red Bull Polònia que ja han gravat les cançons del seu nou disc i que pot veure la llum en qualsevol moment d'aquest any. En aquests moments es troben mesclant el treball i decidint quines cançons s'inclouran i quines no. I és que sembla que el grup ha gravat més temes dels que realment necessitaven. Recordem que Arcade Fire actuarà al Primavera Sound, on molt possiblement ja podrem escoltar alguna d'aquestes noves cançons.
La informació musical.
Sean Paul segueix escampant ritme allà on va, ja sigui al costat de Clean Bandit amb Rockabye o amb Dua Lipa amb No Lie, una de les peces que formaran part del seu nou treball. Ara se n'acaba de presentar el seu videoclip dirigit per Tim Nakashi. La cançó acumula 4 setmanes a dins la llista del Per No Dir Res i ocupa la posició 27.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats. pernodirres.cat.
Cuando no me ves es diu la nova cançó dels Love of Lesbian amb la que pràcticament tanquem el supermatí d'avui. Tanquem, però no l'acabem de tancar perquè ens queda encara un resum informatiu per fer i, com sempre, el fem amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret. Procés participatiu a Calonge per decidir projectes de millora de la via pública. Toni Celles.
Bon dia. L'Ajuntament de Calonge posarà en marxa aquest mes per primer cop un procés de participació ciutadana perquè els veïns puguin decidir les prioritats en la millora de la via pública. Els calongins hauran de triar entre 7 projectes i amb els seus vots determinaran el destí d'una inversió de 50.000 euros. L'àrea de participació ciutadana impulsa aquesta votació popular que començarà el dilluns 23 de gener i es tancarà el darrer dia d'aquest mes. Podran votar les persones majors de 16 anys empadronades a Calonge.
Les votacions es podran fer fer les oficines d'atenció ciutadana situades a l'Ajuntament i també a les de Sant Antoni, ubicades a l'oficina de turisme. També es pot votar online a través del web calonja.cat. Amb els seus vots, els veïns prioritzaran entre 7 projectes de millora de via pública. Les opcions són la millora de la xarxa de carril bici, la creació d'una nova zona verda, la millora de seguretat al parc de Sant Julià de Lòria i plaça del Corriol, la millora de l'accés a l'hotel d'entitats, la millora dels camins rurals, l'adaptació de passos de vianants i la millora de la pavimentació de l'accés i aparcament del cementiri.
Palamós reorganitzarà el paratge de Castell.
L'Ajuntament de Palamós treballa en un projecte de reordenació integral de tot el paratge de Castell. La reforma afectarà l'aparcament, el bosc, les dunes i la riera. Aquest és un dels principals projectes del govern que integren Esquerra Republicana i Convergència i Unió i té dos objectius. D'una banda, vol millorar tota la zona de Castell. De l'altra, connectar Castell amb la Fosca i Palamós perquè sigui una porta d'accés a la vila.
El govern municipal entén necessari replantejar tot l'espai com una infraestructura verda en el seu conjunt. Això suposarà traslladar l'aparcament, que aquest estiu va superar els 48.400 vehicles, un 18% més que l'any anterior. En l'entorn natural es preveuen actuacions com la recuperació del sistema de dunes. El projecte vol potenciar tota la zona de Castell Cap Roig i que el paratge sigui una porta d'entrada a Palamós i no només un punt de destinació.
Sobre aquest assumpte n'hem parlat també amb el portaveu de Junts per Palamós, Dani Reixac. L'èxit del bus de Cap d'Any a Palafrugell obre la porta a noves col·laboracions amb els locals d'oci nocturn.
L'Ajuntament de Palafrugell fa un balanç molt positiu del nou model de Cap d'Any impulsat des de l'Institut de Promoció Econòmica. Unes 600 persones van utilitzar el bus gratuït habilitat per a fer el trajecte que enllaçava els 7 locals d'oci nocturn de la vila que van obrir les portes. Els mateixos responsables dels locals, així com l'Institut de Promoció Econòmica, reconeixen que la resposta va superar les seves expectatives. El cost per al consistori no ha arribat als 2.000 euros.
En declaracions a Ràdio Capital, el primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez, ha justificat el canvi de model pels mals resultats de la festa de gran format que s'havia fet els darrers anys a Palafrugell i per la responsabilitat d'optimitzar els recursos invertits.
Les últimes festes de Cap d'Any, malgrat els esforços, malgrat el fet de gastar entre 10 i 14.000 euros, depenent de l'any, sempre la resposta havia estat molt minsa, no? Per exemple, la del 2014, que crec que és l'última que vam fer, vam tenir 194 persones i amb una despesa de 14.000 euros. Per tant, home, s'havia de prendre alguna decisió, no? Jo crec que com a gestors públics tenim l'obligació d'intentar treure el màxim profit dels recursos i, per tant, allà on hi posem diners, doncs, que hi hagi un retorn per la ciutadania.
Gómez ha destacat el civisme durant tota la nit de Cap d'Any en una iniciativa innovadora i que va aplegar gent de diverses localitats. El consistori preveu repetir l'experiència i es mostra obert a noves col·laboracions amb els locals d'oci nocturn. El bus de Cap d'Any feia un recorregut circular i continuat perquè la gent pogués arribar als locals sense haver d'agafar el cotxe. Va funcionar des de 1:45 de la matinada fins a les 6 del matí.
8:57 adjudicades les obres per millorar l'accés a l'estació de Sant Jordi Desvalls.
Adif ha adjudicat per uns 266.000 euros el projecte de millora dels accessos i les instal·lacions de l'estació de tren de Sant Jordi Desvalls, que juntament amb la de Flaçà és una de les estacions utilitzades pels usuaris del Baix Empordà. Les obres se centren en l'elevació de les andanes i en accions per garantir la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda, així com també la renovació de la il·luminació i la instal·lació de marquesines.
Les dues andanes s'elevaran fins a uns 68 centímetres sobre el carril i en una longitud de 200 metres. L'objectiu és que l'accés als trens sigui més fàcil i còmode. També s'instal·larà un nou paviment dotat amb material antilliscant i bandes d'aproximació perquè les persones amb discapacitat visual puguin identificar la zona de seguretat. També es traslladarà i s'adaptarà al pas entre andanes amb rampes dotades de baranes per les persones amb dificultat de mobilitat.
I tanquem resum informatiu. Fins al 31 de gener és oberta la convocatòria dels Premis d'Educació Josep Pallach.
La Fundació Josep Pallach organitza aquests premis en col·laboració amb els ajuntaments de Palafrugell, Begur i Figueres. La convocatòria té per objectiu posar en valor la figura del pedagog Josep Pallach i generar reflexió a l'entorn de l'educació en el segle XXI.
L'Ajuntament de Palafrugell convoca el tercer premi d'articles periodístics de caire educatiu transversal. L'Ajuntament de Begur, el tercer premi de narrativa curta sobre compromís social. I el de Figueres, el 13è premi d'experiències educatives. Les bases es poden consultar al web de la Fundació Pallach.
Aquesta entitat, sense ànim de lucre, amb seu a Palafrugell, treballa per promoure el debat, la investigació i el desenvolupament de l'educació en un sentit transversal i inclusiu.
La Fundació porta el nom de Josep Pallach Carolà, pedagog, polític i professor universitari, nascut a Figueres i que va morir a Esclanyà el 1977. La Fundació la van impulsar fa 5 anys un grup de persones disposades a recollir i posar en valor el llegat docent del mestre i pedagog empordanès.
Fins aquí el resum de les notícies de casa nostra. Aquestes i altres informacions les podeu trobar també al nostre web, radiocapital.cat. Que tingueu un bon dia.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia, i abans de posar-hi el punt i final...
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Fem un últim repàs a la previsió del temps amb en Martí Seguer.
Avui una jornada amb alguns núvols alts i prims que no ens deixaran precipitació i que, per tant, avui deixaran veure més el sol i les temperatures màximes no seran tan fredes. Així doncs, de màxima arribarem fins als 13 graus i de mínima als 3. Vent de tramuntana que seguirà bufant més al matí que a la tarda i es manté l'avís per onatge fins al migdia. Dijous, dia similar al d'avui, amb temperatures més aviat a l'alça, i divendres entra un front fred que ens deixarà temperatures més baixes i de nou precipitacions.
Gràcies, Martí. El Supermatí torna demà puntualment a les 8 i com cada dia de les 24 hores a través de radiocapital.cat. Que vagi molt bé, bon dimecres, adeu-siau.